Catalunya Ràdio.
La teva compra a Lidl ara més barata, perquè un cop més el súper número 1 en preus segons els consumidors torna a baixar els preus de forma permanent.
Con mi súper, el ahorro sí que val la pena.
Vine i gaudeix dels nostres descomptes permanents. Lidl, val la pena.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra. El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC. Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Que bé que et va el finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Compra't el mòbil que t'agrada, o el televisor de gran pantalla, o aquella nevera americana que necessites, o una bici, una bossa, fins i tot un sofà. Finançament 100% per tot el que t'agrada o que et fa falta. A més, tens fins a 12 mesos per pagar-ho, tant si és d'electrònica i electrodomèstics com de llar, joieria, esports i molts més departaments. Amb avantatges, atenció, com el servei carta de compra, amb el qual podràs recollir i abonar en un sol punt de la nostra botiga totes les compres realitzades als diferents departaments i plantes. Sol·licita-la al nostre personal i gaudeix al màxim de les teves compres sense haver de carregar els paquets. Aprofita el finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés, el finançament que et va més bé, fins dimecres 18 de febrer, i per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I una cosa més, aquest dissabte a les 5 de la tarda, vine al Corte Inglés de Girona per muntar un miniset de Lego i emporta't a la casa. Crea i gaudeix d'una tarda divertida al Corte Inglés de Girona. Això és tot per avui. Fins demà, bon dia.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor i la periodista del Crític, Laura Aznar.
Just ara que parlàvem amb la ministra Mònica García, el nom polític del dia també a Madrid serà el de Gabriel Rufián. Tània Tàpia, què passarà aquesta tarda?
Doncs sabem que és un acte que estarà ple a vessar en un teatre a sala concerts. Un debat d'idees, diu Rufián. No es tracta encara de parlar de candidatures ni de lideratges. De fet, ell diu que no vol parlar sobre qui hauria d'encapçalar, però que sí que veu clar que el que cal en uns moments en què Vox està més a prop que mai de poder governar si hi ha eleccions, doncs una unitat de les esquerres plurinacionals, independentistes de tot l'estat, però no li està comprant ningú la idea, ni Bildu, ni el BNG, ni Podem. De fet, avui no serà en aquest acte. Qui sí enviarà representació seran Sumar, Més Madrid, Esquerra Unida i també els Comuns. No seran primeres espases, però sí que hi seran algú, i és significatiu perquè en paral·lel al moviment de Rufián dissabte es presenta el que es diu Aliança d'Esquerres, d'aquests altres partits que volen també escalfar tot l'espai a l'esquerra del PSOE de cara a les generals.
Doncs veurem què és el que passa amb aquest acte. De moment, per això, gairebé ningú li compra, per això, Tània. Hem sentit ara la ministra interessada, diguéssim, amb la idea, però tampoc ningú ho baixa a detallar tot plegat.
Recordem que no li compra ni el seu partit. Esquerra Republicana ja ha dit que no. Rufián diu que és necessari aquest debat per xarbotar aquest espai, perquè diu que és molt greu la situació que vindria amb un govern de PP i Vox, però, com dius, de moment, els altres partits que tenen ara ministres en el govern, Sumar, Esquerra Unida, Comuns i també Més Madrid, el que mantenen és la seva via, aquesta aliança d'esquerres que presenten doncs el dissabte també aquí a Madrid. Per tant, la incògnita és no només qui liderarà aquests dos espais, sinó saber si finalment acabaran unint-se, si no, si tindran cadascú una papereta. Per tant, moltes incògnites encara a l'aire.
Un espai que no agrada gens a Oriol Junqueras. Maiol Roger.
Exactament, ja ho deia la Tània. Esquerra no li compra gens la idea a Gabriel Rufián. Ho van deixar clar ja quan es va establir la conferència, i més si d'aquesta conferència en surt la intenció d'una aliança d'esquerres que vagi més enllà de les sigles d'Esquerra Republicana. L'únic suport que té Rufián al partit notori és el seu excompany al Congrés, Joan Tardà, que avui signava un article al periòdico deixant clar que Esquerra no podia perdre l'oportunitat de fer una aliança en contra de PP i Vox a les properes eleccions generals com la que planteja Gabriel Rufián.
I alguns s'agafen això per dir Esquerra no pot perdre l'oportunitat per ser més espanyols? És el que avalen alguns membres que descarten aquesta idea perquè no hi veuen cap sentit en un partit independentista, doncs, fer una proposta més pensada en aquesta Espanya federal. Jordi Mat, què hi veus tu en tot això?
El primer que hi veig és la catàstrofe de l'espai de l'esquerra al PSOE en l'expectativa electoral que té. Em sembla que aquest és el... És una hipòtesi sobre una hipòtesi. En la hipòtesi que en unes eleccions generals el PSOE no perdés tants vots i l'espai a la seva esquerra en mantingués alguns, seria possible una reedició d'un govern progressista? Tot sembla indicar que no. Davant d'aquesta constatació, s'ha de fer alguna cosa o no? Rufián diu que sí. El que la creixent desvinculació del seu lideratge al Congrés del partit el que representa fa molt difícil, em sembla, que això sigui factible. Sí, sí. Entenc la iniciativa. Convertir-la en realitat em sembla molt difícil. Des de les expectatives de les esquerres, em sembla necessari que alguna cosa hagin de fer.
Sí, però és que Esquerra Republicana perdria una utilitat que ara té. Ara té una força negociadora al Congrés dels Diputats, directament amb el govern d'Espanya, es diluiria almenys en una aglomeració d'esquerres, i també seria difícil d'explicar la singularitat, suposo, no? Són dificultats que s'afegirien en el relat, Esther.
Sí, jo crec que Gabriel Rufián ha fet un viatge que l'està fent sol, és a dir, no el comparteix ni el seu partit ni el seu grup parlamentari, i per molta fraternitat que hi posi la ministra Mònica García, que entenc que digui que hi ha un espai comú i fratern, el dimoni està en els detalls, i a veure, això com es concreta. I aquesta concreció en aquest moment és molt difícil. Ara, dit això, entenc també que el taló d'Aquiles de repetir un govern del PSOE, un govern d'esquerres, és aquest espai, precisament. O sigui, qui pot frenar realment l'augment, que no sumi el PP i Vox, és com s'estructuri aquest espai.
Sí, jo crec que la virtut de Gabriel Rufián és que ha sabut ensumar bé què està passant amb una part de la ciutadania. És a dir, hi ha gent que té molta por de que s'acabi articulant un govern de la dreta i l'extrema dreta a l'estat espanyol per les implicacions que això tindrà en termes de drets, no? per molta gent. Llavors, jo crec que ell fa aquesta proposta i connecta amb una part important d'aquesta por que té bona part de la ciutadania. Llavors, jo crec que això està bé, és una virtut, igual que també penso que és una virtut que hi hagi una proposta. Jo penso que està bé que es posin sobre la taula estratègies, propostes, per veure què cal fer de cara a les pròximes eleccions i de cara a aquest eventual escenari on pot governar la dreta i l'extrema dreta. La meva pregunta és, realment, què persegueix Rufián fent aquest moviment? Perquè, a més, i així ho han explicat diferents forces polítiques que estaven com cridades a entendre-s'hi, l'anunci ha estat més mediàtic que no pas fruit de trobades amb aquests espais per veure com es podia articular. Per tant, hi ha un punt que jo també penso, no sé com llegir el que fa Rufián. És perquè realment vol marcar l'agenda i vol situar aquesta qüestió, o si realment hi ha una voluntat de que això prosperi? Perquè aquest és el meu dubte. Jo crec que si tu vols que això acabi passant, segurament en la prèvia fas les coses bastant diferents. Sí. I després, que una mica amb el que tu deies, Ricard, sobre la utilitat o com es diluirien els projectes polítics de les diferents, forces que integrarien aquesta candidatura, clar, és que aquesta candidatura inclouria forces independentistes que, segons l'anàlisi d'aquestes forces independentistes, no haurien de falcar un govern espanyol perquè entenen que és Espanya, és l'estat espanyol, bàsicament, aquell element que les oprimeix. Per tant, a mi em costa molt entendre com vas actuar en el marc espanyol des d'una posició de voluntad de ruptura. Y además tengo muchos dudas.
Mónica García, hace pocos minutos, de ahí eso sobre Rufián.
A mí me parece que Rufián ha hecho una pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos, es que ante el avance de la ultraderecha, ¿qué es lo que podemos hacer? Y creo que la respuesta, además, creo que la estamos dando todos y todas unánime, que es tenemos que juntarnos, unirnos, reflexionar juntos y, sobre todo, construir un espacio de la izquierda que sea fraterno.
I és veritat que la ultradreta és imparable ara mateix. Estem veient, vam veure ahir dades d'enquestes en què Vox ja gairebé està començant a atrapar el Partit Popular, i ahir també veiem un acte de Ciro Riols magnífic, aplaudida per diferents empresaris. Nacho Corredor.
Bueno, jo em plantejaria dos preguntes, i és si Gabriel Rufián, dins d'una part important o significativa de l'electorat, és un actiu que pot generar il·lusió i esperança. Jo crec que la resposta és sí. I si l'articulació d'un espai polític més ben articulat a l'esquerra del Partit Socialista pot generar il·lusió i esperança a una part significativa de l'electorat. I jo crec que la resposta és sí. Dit això, probablement el problema o els peros que hi hagi a l'articulació d'aquest espai no estiguin en aquells que ja han dit que doncs, tenen el seu propi espai polític. El problema, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que no, ni està en Bildu ni està en Esquerra Republicana. El problema està en Podemos, perquè Podemos en aquests moments és un partit que, a lo sumo, tindria el 4% del recolzament electoral. Això faria doncs que hi hagués una part significativa de l'electorat que tingués o poca representació o gairebé cap representació, però ells mantenen que bueno, doncs deuen ser una cosa molt diferent. A Sumar, a Madrid, a Mas Madrid, als comuns, etc etc. I per tant, jo crec que el que planteja Gabriel Rufián és virtuós des de la lògica de no jugar un predeterminisme del futur. El futur és inevitable i serà una catàstrofe. Bueno, doncs jo crec que la virtut de Gabriel Rufián és posar un debat sobre la taula, és posar una necessitat sobre la taula i és intentar articular, al fi, els anhels d'una part significativa de l'electorat sobre la taula. A partir d'aquí no en tinc, diguem-ne, ni idea, i probablement tampoc hi hagi ara possibilitats de saber en què pot acabar tot això. Potser tot això pot servir perquè els dirigents de Podemos acabin entenent que s'han de sumar a un propòsit més gran que el que ells tenen ara com a partit. Pues si això fos una de les conseqüències, potser ja estaria bé, no? Des de la lògica del propòsit inicial d'això. En paral·lel a Sumar, doncs hi ha un debat obert també que té a veure amb el seu lideratge futur i qui pot aportar més aquesta esperança, aquesta il·lusió de la que parlàvem. Hi ha diferents noms que estan en circulació. Per exemple, Ada Colau. Per exemple, Pablo Bustinduí. I jo crec que la suma de diferents actors en aquest debat el que pot fer és donar-li esperança a aquella gent, perquè ahir o abans d'ahir, el dilluns, no? El dilluns leiem a La Vanguardia un article molt interessant de l'Ivan Redondo. Hi ha un escenari avui. El PSOE té la sensació, i especialment el Pedro Sánchez, de que fins i tot en el pitjor dels escenaris de futur, ell farà els deures, fins al punt que pot quedar primera força. Avui el problema de l'articulació i de la repetició del govern no està especialment en el PSOE, que té, com estem veient, i després de tota la que li ha caigut, un sol bastant alt. 110 escons, 115 escons, escolta, 120, 123, i després de tot el que ha passat em sembla que resisteix molt bé. El problema està a la seva esquerra. I el que planteja Gabriel Rufián és virtuós des de la lògica de poder convertir en representació doncs les il·lusions i l'esperança de molta gent. No?
De les últimes declaracions de Rufián en destaca aquesta.
Yo sí que quiero dejar algo claro. Yo jamás he dicho el cómo. Siempre he dicho el qué. Jamás he dicho que nadie tuviera que renunciar a sus siglas. Jamás. De hecho, creo que Esquerra Republicana tiene unas siglas centenarias que sería una locura renunciar a ellas. Y tres, para mí el derecho a la autodeterminación, se haga lo que se haga, es sagrado. Lo digo porque, sobre todo desde Cataluña, se está vendiendo la moto de que esto es un proyecto español, del español de Rufián. Pues lo seguirán diciendo, pero es mentira.
Rufián venia a dir que es pot representar algú dels Algesires sense ser menys independentista. El que haurà d'explicar també és als habitants dels Algesires amb què beneficiarà ells que Catalunya s'independitzi.
I els votants d'Esquerra Republicana. Jo crec que... Vaja, a mi les discussions aquestes... Ara, el mateix que feia Rufián sobre el què i el com, les discussions sobre el com... No sé, els partits ja s'ho resoldran, no? Vull dir, és cosa seva. El que a mi m'interessa és la qüestió de la legitimitat d'algú com Gabriel Rufián per fer una proposta d'aquesta naturalesa. A mi, jo crec que ell és algú que a bona part de la ciutadania progressista espanyola li mola, cosa que no vol dir que el votessin. No? Llavors, això em sembla que el personatge és interessant, és a dir, no tant el tio... Que intervé al Congrés com el que té la capacitat de caminar pel carrer amb el Vito Quiles i jugar aquesta partida comunicativa tan, tan interessant. Ningú ho fa millor que ell. Però és algú, més enllà de l'encert amb la comunicació política, que estigui legitimat per la seva trajectòria per ser creïble en la proposta que fa? És a dir, no, em sap greu recórrer a coses del Pleistocè. Però quan tu has dit que només estaries 18 mesos al Congrés dels Diputats, no seran 18 o 12, però que Catalunya seria independent i marxaries, es fa molt difícil que aquella convicció que vas explicitar o l'hagis perduda o que no hagis hagut de fer un exercici de rectificació ideològica que no has manifestat que et permeti interpel·lar els ciutadans d'Algesires i dir-los, jo ho representaré. Home, és bastant poc convincent. Llavors, hi ha una doble impostura en la proposta que hi fa des d'un punt de vista personal, de cara al conjunt de la ciutadania progressista espanyola, però fonamentalment de cara als votants del seu partit. Perquè si els votants del seu partit el voten perquè és un líder independentista, em sembla molt poc convincent perquè el seu discurs en aquesta legislatura, indiscutiblement, malgrat que hi sigui d'on és, no és el d'un polític que hagi prioritzat, em sembla, a Catalunya en la seva acció com a portaveu al Congrés dels Diputats. Es postula permanentment com un líder de l'esquerra espanyola. Llavors, crec que aquí hi ha un problema de...
I és veritat que les xarxes socials és un fenomen, Rufián, eh? Ha aconseguit aquests vídeos que fa, per exemple, quan es troba el Vito Quiles, només ell ho sap fer, no? Perquè és l'única persona de l'esquerra que ha sabut vacilar amb el llenguatge de Vito Quiles... Des d'un punt de vista d'esquerres, aquest tipus de personatges, la resta, sempre se'ls ha agafat el micròfon, se'ls ha llançat, hi ha hagut molta més agressivitat, no?
Sí, però, o sigui, però una cosa és que el personatge moli, l'altra és que el votis. És que aquesta és una diferència important.
Però aquí jo crec que és on hi ha el miratge ara mateix, que és el de veure si això es tradueix en alguna cosa que és més factible de cara a una representació d'una ciutadania. Esther.
Sí, amb això que deia el Jordi, clar, per representar el ciutadà d'Algesires, hauria de reconèixer una Espanya confederal. I em temo que no estem aquí. Per tant, jo repeteixo, crec que és un viatge que Rufián ha fet sol. No l'ha fet ni amb el seu propi grup parlamentari. Aleshores, és una persona que comunica molt bé, és un personatge que té molt d'instint comunicatiu i polític i que té aquesta mena d'impertinència per dir les coses d'una manera molt clara i atractiva des del punt de vista de les xarxes socials i de certa premsa més espectacular, però al fons polític, i a mi sí que m'interessa molt el com, és molt difícil d'estructurar. Aleshores, és que a mi pràcticament només m'interessa el com. És a dir, a mi em cansa, la retòrica em cansa. Aleshores, molt bé, i això com ho farem?
Sí,
això com ho fem? Això com ho paguem?
Això passa amb tot, això, Rodalies, com ho farem?
Com ens organitzem? Sí. No? I aleshores, el país aquest, crec, aquest, Catalunya, estem cansadíssims del què. No, a mi dir, el com.
Sí, per mi una de les claus que plantejàveu és que funcionar TikTok no necessàriament vol dir que la teva proposta o el teu projecte polític funcioni en termes electorals. És a dir, jo crec que el Rufián sap llegir perfectament quins són els codis comunicatius que molen a xarxes socials i sobretot que connecten amb una part de gent que és particularment consumidora de xarxes socials i que potser els mitjans de comunicació com tradicionals no en fa ús, i sap perfectament com dirigir-se a ells. Connecta amb les lògiques comunicatives. Ara bé, això pot ser molt xulo perquè quedes amb els teus col·legues i dius, mira aquest, uau, que guai, no? Com ho parteix, increïble, però això no té per què voler dir el vaig a votar després. I sobretot perquè el que plantejava Rufián era que no s'han de renunciar una candidatura de diferents forces a l'esquerra del Partit Socialista, no hauria de renunciar a les cicles de cada una de les diferents forces que la integren. Però és que són projectes polítics profundament diferents, aquests que estan a l'esquerra del Partit Socialista. Per tant, evidentment, implicaria diluir aquests projectes polítics i les seves apostes.
Que Rufián és una figura que, així com molt votant de Mélenchon va passar a votar Le Pen perquè al final no estaven tan desconnectats en el diagnòstic que feien a França, Rufián és una proposta que podria fer que alguns joves que es proposen ara alternatives d'extrema dreta poguessin votar perfils d'esquerres.
No ho sabem. Però podria
donar-se, no, aquesta simbiosi.
Podria passar. De totes formes, hi han moltes alternatives imaginatives per poder confrontar la dreta i l'extrema dreta que no passen necessàriament per fer una candidatura conjunta. I jo trobo que està bé explorar estratègies comunes per intentar confrontar un eventual govern de la dreta i l'extrema dreta. Però per mi, el bàsic de tot això, o sigui, el més necessari a l'hora de fer de dic de contenció, és que l'esquerra no només sigui fraterna, com deia la ministra de Sanitat, sinó que sigui útil. És a dir, quan les esquerres estan governant i resulta que tens els metges, ara no, tens els metges, els facultatius, en peu de guerra, fent vagues a tot l'estat espanyol, i si resulta que aquí a Catalunya es fan propostes com les que es van plantejar per part de la Conselleria de Salut, d'optimitzar via econòmic, o sigui, via criteris econòmics i no via criteris mèdics el tema de les baixes, doncs és que hi ha molta gent que deu pensar, bueno, sort que no governa la dreta, perquè la dreta faria exactament el mateix.
El president va deixar clar, diguéssim, no, que els metges seran qui tindrà la facultat, diguéssim, de donar una a les baixes.
Doncs
no?
Espero
va tancar bastant la porta a aquesta iniciativa.
Espero que sigui així. Llavors, quin error comunicatiu, no?, per part de la consellera de Salut.
En portem uns quants.
Sí.
Nacho.
No, jo és que continuo pensant que el que és virtuós és plantejar el debat, i que si al final les decisions que es prenen són anar tots per separat, anar per una banda, doncs escolta'm, i té sentit, pues, els nacionalistes, els independentistes d'una banda, però després tenir dos candidatures de l'esquerra, diguem, de l'esquerra del PSOE, al marge. Bueno, pues, si tot això acaba passant, que no sigui perquè no s'ha intentat visibilitzar un debat que és oportú. Perquè el debat ho és. Perquè el que no té cap sentit és que Podemos i els seus cosins germans del que representa Sumar vagin per separat. De fet, avui governa el govern que hi ha, perquè Podemos i Sumar van anar junts. I si no haguessin anat junts, no estarien governant.
Totalment.
Aquest és el debat virtuós. I escolta'm, a mi, bueno, em fa mal, aviam. A Catalunya, qui es fot amb Gabriel Rufián? Doncs els de Junts, que sempre li han tingut, diguem-ne, molta mania, no? Qui es fot amb Gabriel Rufián a la resta d'Espanya? Bueno, doncs aquella gent que veu, diguem-ne, doncs que altera les coordenades d'un debat que podria estar controlat, però des de la perspectiva d'un observador extern, vamos, a mi el que em sorprèn és que hi hagi qui, segurament, doncs prefereixi que governi PP i Vox perquè això justifica la seva existència. I això passa en una part de l'esquerra. No és el cas de Gabriel Rufián. I jo tinc un diagnòstic, diguem-ne, similar en relació a analitzar determinats elements que ha portat en el passat Gabriel Rufián a la política espanyola i catalana que a mi no m'agraden. Però en relació a això, jo no entenc exactament quin és el problema del que està plantejant i on hi ha l'absència de virtut. Tant de bo hi hagués més diputats que entenguessin que la seva funció com a representants institucionals té a veure amb exactament el que està fent ell aquests dies.
Nacho, posem per... d'acord amb l'assumpte de que és interessant plantejar el debat, que em sembla que és una qüestió òbvia, que l'espai de l'esquerra del PSOE té un problema de desarticulació. En aquesta legislatura i en l'anterior, Esquerra Republicana ha estat una força determinant en el sosteniment del govern al Congrés. Llavors, jo... Però, i és una pregunta honesta. No sé quina ha estat l'acció parlamentària de Rufián que s'ha concretat en polítiques de millora per la ciutadania. Sé el que ha votat, però en l'exercici del seu lideratge no tinc clar quines han estat les propostes defensades per ell, més enllà d'intervencions brillants en les comissions d'investigació, més enllà de les interpel·lacions dures que hagi pogut fer o no, perquè els 7 vots que en aquest cas ell representa hagin transformat coses. No ho tinc clar.
Sí, jo potser no tinc el detall tampoc, però el que sí que tinc clar és que Gabriel Rufián és i ha estat un factor de mobilització perquè aquests 7 diputats puguin fer coses. I jo no sé si ell està negociant directament o no. Això és un tema que doncs, potser no li deixen, però potser aquests que no li deixen, gràcies a la capacitat de mobilització de Gabriel Rufián, estan tenint la capacitat de transformar, no? I això és el que jo crec que té una virtut en si mateix. Anem a dir, o sigui, jo no he votat mai a Gabriel Rufián ni està entre les meves prioritats perquè soc doncs, un senyor avorrit, socialdemòcrata, catòlic, monàrquic, coses que ell no representa. Però és que hi ha molta gent que és com ell, hi ha molta gent que quan l'escolta el que veu és l'articulació dels seus anhels. I a la política, i en això sí que podem estar d'acord, doncs segurament hi hagi gent que el seu actiu passi, i més al segle XXI, per la capacitat de mobilitzar. Vamos, si jo fos candidat no em votava ni la meva àvia, diguem-ne, perquè soc un senyor avorrit. I a la política cal gent, diguem-ne, avorrida, que estigui fent això que tu estàs dient, negociant i transaccionant legislació concreta i gent que tingui capacitat de mobilitzar. I això jo crec que és un actiu que ell té i que és innegable, no?
Jo crec que podem valorar si ha estat suficient o no, però jo crec que sí que ha fet coses Esquerra Republicana, insisteixo, es pot valorar si és prou...
Jo no deia Esquerra Republicana,
Tu deies Gabriel Rufián com a tal, bueno, però Gabriel Rufián com a portaveu d'un grup parlamentari que està al Congrés dels Diputats. Jo crec que Esquerra Republicana ha estat determinant no només per falcar el govern espanyol, és evident que ho ha fet, Esquerra Republicana probablement més que ningú, però Esquerra Republicana jo crec que ha donat vots a mesures que tenen impacte social, que jo crec que ho ha fet d'acord amb el compromís d'una força d'esquerres. I a nivell català, insisteixo, es pot valorar si és prou o no, tenint en compte que és una força independentista, però vaja, Esquerra Republicana també ha estat determinant per la qüestió del finançament, traspàs de Rodalies, amnistia...
Això és indiscutible.
Vull dir, jo crec que sí que, insisteixo...
O sigui, quina és la política que jo associo a Gabriel Rufián? Quin és el canvi que hi ha impulsat?
Jo crec que de cara a la ciutadania catalana, que és la que tècnicament una força independentista com Esquerra Republicana hauria de representar, jo crec que aquestes tres coses que et plantejo, finançament, traspàs de Rodalies i amnistia, han sigut elements que clarament jo crec que volien o buscaven tenir un impacte a Catalunya.
Són les 9:26, deixeu-me saludar el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig. Conseller, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per també acompanyar-nos. Canviant de tema radical, s'ha confirmat un nou cas de pesta porcina africana. Quina preocupació té, conseller?
Bueno, jo crec que primer de tot, preocupació des del primer dia que va començar el brot, fa 11 setmanes, i sembla que hagin passat 6 mesos, i alhora doncs, la preocupació des del primer dia, que és contenir el brot, continuar reobrint mercats, continuar investigant l'origen del brot i continuar donant suport al sector. I ara sí que és veritat que entrem doncs, en una fase una mica diferent, en el qual doncs, amb aquest positiu de Sant Feliu de Llobregat, que està doncs, bastant més al sud del que estaven els últims de Molins de Rei, ampliem a 16 municipis la zona del risc, i el que sí que fem és, doncs ja fem un operatiu per tot el parc de Collserola, pràcticament, perquè és una zona molt contínua, difícil de tancar. Nosaltres hem fet dos tancaments molt, molt importants a la part Besòs i a la part Llobregat del pla de Collserola, i sí que dintre de la notícia dolenta que tenim, el pitjor que ha sigut que ens hagués passat cap al nord. Per tant, era una cosa, hi ha un gran corredor a la zona de la Floresta que feia que fos impossible de fer un tancament, i el que sí que vam fer ahir és demanar reforços també a les comunitats autònomes, al govern de l'Estat, amb materials i efectius especialitzats com plantes d'incineració, mòbils, equips de desinfecció, picbricks, que són unes gàbies molt grans i molt especialitzades, gossos, tiradors, i llavors aquí sí que tenim l'aval de la Comissió Europea i dels experts per tal de fer una reducció dràstica de tots els exemplars de tot el radi de 20 quilòmetres. Fins ara només ho estan fent els 0,6, ara sí que ampliarem a tots els 20 quilòmetres i s'ha de fer de manera ràpida i segura.
Preveuen haver d'ampliar encara més aquest radi?
No, el que fem, el 20 radis, que el radi de 20 quilòmetres queda igual, el que sí que hem fet és aquest radi que al principi era de 6 quilòmetres, que eren 12 municipis, quan va ser el cas de Sant Feliu, com que era la part de baix, només els experts i Brussel·les ens van dir, i el Ministeri, que només feia falta ampliar Molins de Rei i el Papiol, per tant, ampliem, ja no és un radi, seria una zona d'alt risc, en diem, que vam ampliar per la part sud, d'acord? I ara amb aquest nou positiu de Sant Feliu, ampliem també Sant Feliu de Llobregat i una part d'un barri que es diu Castellví, que és una part que queda com un foradet que queda entre que, com integrat a dintre a Sant Feliu de Llobregat. I per tant, són 16 municipis. Seria el radi de 6 anterior, que ara l'hem deformat una mica cap a la part de baix.
I a partir d'ara hi haurà canvis en la manera de treballar a la zona de baix risc?
Sí, farem una reducció, hem de fer una reducció dràstica dels animals, una reducció dràstica de tots els animals i, per tant, amb més tiradors, amb més trampes i intentar, doncs, reduir-ho amb el més ràpid possible amb poques setmanes. Però tot avalat pel que diguin els experts, tal com ho diguin ells.
I quin missatge els donen els productors de carn porcina, conseller?
Bueno, primer de tot, la bona notícia és que aquesta setmana la llotja del porc doncs, ja va repuntar i, per tant, va pujar poquet, però va pujar el preu del porc. Per tant, tenim el 82% dels mercats reoberts i també un missatge de perspectiva temporal. Escolteu, ho farem el més ràpid possible, mobilitzant tots els efectius humans, materials, d'allà on sigui, dels de casa i els de fora, però també una perspectiva temporal. Siguem raonables i parlem, diguem, les coses com són. El país que millor ho ha fet d'Europa és Bèlgica i va tardar un any fins a trobar l'últim positiu. I els països que pitjor ho van fer, encara en tenen. Per tant, nosaltres volem ser els que millor ho fem. Si escurcem, si fem menys d'un any, millor. Però sobretot, si comencem a fer les coses de qualsevol manera perquè ens posem nerviosos, podem tenir generar un problema que s'escampi els porcs infectats a altres zones de Catalunya que pugui ser molt difícil de controlar. Per tant, si augmentarem de manera dràstica i contundent les captures als 20 quilòmetres, que això també el sector ens ho demana, ho farem, però també ho hem de fer, sobretot seguint els criteris professionals, com també arreu de Catalunya. A mi em demanaven fets, no paraules. Doncs mira, fora de Catalunya, les zones amb més densitat, des de l'UDG gener portem 13.615 senglars abatuts a fora del radi de 20. A dintre el radi de 20, els caçadors també havien estat fent algunes captures, poquetes, per això les hem d'intensificar. Totes les analítiques han donat negatives, del radi de 10 a 20, que s'havien fet, però s'havien fet poques i s'han de fer moltes més. I dintre del radi del risc ens queden només uns 100 exemplars i prou. Per tant, jo crec que aquí s'ha fet feina, no ens hem de posar nerviosos, però també hem de parlar clar. Això no s'acabarà en una setmana ni en dues setmanes. I portem 11 setmanes, no portem 6 mesos o 10 mesos. Per tant, això és el que hem de dir. Calma, seguim la feina, confiar en els professionals i donar un missatge als mercats internacionals de que estem fent les coses bé, que ho tenim controlat, i si hem de reorientar, adaptar o canviar alguna part de l'estratègia, la canviarem. Només faltaria, tots estem centrats en això.
És el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig. Gràcies per acompanyar-nos, conseller. Que
moltes gràcies, Ricard.
Farem
bon dia,
una pausa.
Adéu.
Seguida amb nosaltres parlarem amb Isabel Pardo de Vera. És expresidenta d'ADIF i exnúmero 2 del Ministeri de Transports amb temps d'Avalos. Avui l'escoltarem i després també ens preguntarem si han de tornar o no els peatges. Ara tornem.
Ei, això que en dieu paté de muntanya?
A Cerdanya.
En diem pa de fetge.
I és collonut.
Les coses
pel seu nom,
Carlit.
I el trinxat de la Cerdanya ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
Com m'agraden la fruita i la verdura d'Aldi.
I a mi, Al, són boníssimes i les més barates.
Crec que també els agradem a elles, Di.
Per?
Mira que vermell que s'ha posat aquell tomàquet.
Ai.
Estalvia amb les maduixes.
A només 2,99 al mig quilo, un 33% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera. Decisions clau que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
012. La millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9:34. Avui també volem parlar de peatges perquè la Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat que n'hi torni a haver per garantir el manteniment de la xarxa viària. Segons la Cambra, si tornen els peatges, es podrà fer front al deteriorament que tenen ara mateix les carreteres. Podem saludar el periodista Josep Lluís Merlos. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora, Ricard.
Com ho veus tot plegat? És una bona proposta?
Bé, és el debat polític que hi ha en aquests moments, és... I això qui ho paga? Clar. És la pregunta de sempre.
Però qui ens havia de dir això, eh? Després de la campanya aquella del no vull pagar, de no vull peatges, ara tothom vol peatges.
Exacte. Madrid en roba, però de moment els peatges que tenim actius són els pertanyents a les vies on la titularitat és precisament de la Generalitat. El que sí és clar és que les carreteres espanyoles i les catalanes no són una excepció, passen un dels pitjors moments de conservació dels últims anys. I això ho reflectia precisament un informe del RAC d'ahir, a la 22a edició del mapa de risc de la xarxa de carreteres de l'Estat, segons la metodologia IRAP, on la gran conclusió, després d'analitzar l'evolució de l'estat de les carreteres entre el 2022 i el 2024, és, atenció, que per primera vegada en 15 anys augmenta l'índex de risc a les autopistes i autovies del Ministeri. Per què passa tot això? Doncs perquè al no haver-hi aquests peatges, que ara alguns estaments reclamen, hi ha menys inversió en el manteniment de la via, també hi ha menys personal tècnic, no únicament perquè s'hagin produït moltes jubilacions en el sector encarregat d'aquest manteniment, sinó perquè, senzillament, les plantilles no s'han renovat, i sobretot perquè hi ha més trànsit després de la desaparició dels peatges. Sense anar més lluny, per exemple, a l'AP7, des de que van desaparèixer els peatges l'any 2021, el volum de trànsit ha crescut de vehicles lleugers, de turismes, un 37%. Però atenció, el trànsit de vehicles pesants ha crescut un 55% a l'AP7. Si a tot això, a més, hi sumem la climatologia estranya que estem tenint aquest hivern, doncs estem veient que aquesta climatologia també afecta aquest deteriorament de les carreteres i això provoca accidents, encareix la mobilitat i, sobretot, provoca avaries també en els vehicles que hi circulen.
De fet, es van aixecar els peatges i des de que es van aixecar hi ha més trànsit, més accidents, les carreteres en més mal estat. Exacte. Per tant, revertir això també és complicat ara mateix, no?
Molt complicat, molt complicat. Mira, aquest estudi ens diu que hi ha 54.373 quilòmetres de carreteres de titularitat de l'Estat amb deteriorament greu o molt greu a Espanya. D'aquests 54.373 quilòmetres, 33.966 necessiten actuacions urgents en menys d'un any. I què passa? Doncs que si tot això ho tabulem i diem, aviam, per arreglar tot això, quan ens hauríem de gastar? Doncs el dèficit acumulat per aquest manteniment que no s'ha fet arriba en aquests moments als 13.491 milions d'euros. Això ho saben molt bé, per exemple, veïns com els de la comarca de la Segarra, que aquests dies doncs, estan patint moltíssim perquè un tram determinat de l'autovia A2, concretament entre Cervera i Ribera d'Ondarra, ha estat tallat per intentar reparar el mal estat de l'asfalt que hi ha precisament en aquesta zona de l'autovia A2. Com ho han vist, això? Doncs ho han vist amb que, de cop i volta, han començat a haver-hi moltíssimes punxades de cotxes, vidres trencats per restes d'aquest asfalt deteriorat que esquitxen el vidre, els parabrises dels cotxes i els esquerden, també perquè han aparegut unes estranyes partícules metàl·liques en aquest asfalt. I d'on ve això? Doncs això ve precisament com a conseqüència dels sots que hi ha en aquest asfalt. Els cotxes toquen de panxa. El terra dels cotxes arriba a tocar en alguns punts i això fa que es desprenguin... Exacte. I es desprenen parts de ferralla que després surten impulsades pel pas de les rodes dels cotxes que van per davant, i això pot arribar a trencar els parabrises. També a part de moltes altres avaries.
He vist que hi ha menys personal també de manteniment que fa uns anys. Sí. De fet, Catalunya en 10 anys s'ha reduït a la meitat.
A la meitat, clar, perquè no hi ha...
De 158 efectius el 2013 a 82 el 2023.
Correcte. I per què passa això? Doncs això passa perquè no hi ha una empresa privada que tingui titularitat sobre aquestes vies ràpides, és a dir, sobre les autopistes, i en aquest cas les autopistes de peatge, i per tant, doncs, no haver-hi aquestes empreses de titularitat, doncs no hi ha qui pagui aquestes plantilles de manteniment, i aquestes plantilles de manteniment d'origen privat han desaparegut. Hi havia empreses concretament que es dedicaven a això, específicament a això, i que han hagut de tancar, o han hagut de canviar la seva activitat, perquè gran part del seu volum de negoci arribava precisament del manteniment d'aquestes vies públiques. No hi ha inversió, no hi ha manteniment. Aquesta és la conclusió. I tot això afecta no únicament a la seguretat, no únicament a la mobilitat, també a la butxaca dels usuaris. He tingut accés a un estudi que em costa una mica d'assimilar, però diu que... no ho dic jo, ho diu aquest estudi, sí. I l'he de donar per bo. A mi em costa una mica de veure la relació directa, no? Però diu que un asfalt en mal estat pot arribar a disparar el 12% del consum de carburant d'un vehicle. Això és el que diu aquest estudi. La veritat és que tenim molts testimonis d'avaries que s'han produït en els cotxes, avaries de tota mena, que si vols després les podem especificar. Però tenim testimonis de moltes avaries, tenim testimonis de tallers que diuen que ha incrementat el número de visites a aquests tallers per solucionar avaries derivades precisament del mal estat de les vies per les quals circulem, però no hi ha realment... O sigui, hi ha una casuística, però no hi ha una estadística que realment ens digui, doncs aquesta via, com que ara està tan malmesa, les avaries en aquest tram, entre els usuaris d'aquest tram, s'han disparat un X%. No tenim aquesta estadística, no la tenim, no hi ha una correlació directa. Però sí sabem, per exemple, que amb què afecta més, per exemple, una carretera en mal estat? D'entrada, els pneumàtics. Ja. Per què? El pneumàtic és el primer punt de contacte del cotxe.
La panxa del cotxe, si rasca la panxa del cotxe, t'acabaràs cagant tot.
Malament rai. El pneumàtic és l'interface, és el punt de relació del cotxe amb la via per la qual circulem. Si aquesta via està malament, el desgast d'aquests pneumàtics arriba abans del que inicialment podria fer-ho. Però, a més, hi ha un risc més alt de patir una punxada si la roda es fica dins d'un d'aquests sots, perquè es pot produir el que s'anomena el cop de llanda, no? I, en aquest cas, la pròpia llanda fins i tot es pot arribar a deformar. I, amb tot això, és molt probable que aquests pneumàtics, si tenen aquest desgast anticipat, si, a més, pateixen un cop per la pròpia llanda com a conseqüència del pas sobre un sot. Què passa amb això? Doncs que els pneumàtics perden eficàcia, perden adherència, i, per tant, la seguretat del cotxe està en compromís. Què més? La suspensió pateix moltíssim. Els amortidors, però també els silent blocks. Què són els silent blocks? Són aquests petits tacs de goma, majoritàriament, per entendre'ns d'una manera fàcil, on s'ancoren els elements de la suspensió. Pateixen les transmissions dels cotxes, i això costa molts calés reparar-ho. Per què? Perquè pateixen les juntes homocinètiques, pateix també els rodaments, els coixinets de les rodes, pateix també la direcció. Per què? Doncs perquè, com a conseqüència d'aquestes vibracions, no únicament pels sots, també per aquestes esquerdes transversals que trobem en algunes vies ràpides i que els tècnics defineixen com pell de cocodril, que són aquestes ratlles transversals que de vegades trobem a l'asfalt, arriben a aparèixer folgances a la ròtula de direcció. Pèrdua de paral·lelisme de les rodes. Però també això que us dèiem, els vidres dels cotxes que s'esquerden, els baixos que pateixen...
No.
La sinistralitat, moltes vegades, la imputem només a un sol agent dels que participen en la mobilitat. la imputem majoritàriament a l'usuari. Parlem molt sovint de distraccions, i és veritat que aquesta és la gran causa de sinistralitat. Parlem d'excés de velocitat, sí. És clar que sí. Parlem d'alcoholèmia, de drogues, però...
No parlem de l'estat de les carreteres, sí, sí.
Exacte, exacte, no podem obviar això. I tampoc podem obviar la fallida mecànica d'un vehicle.
Sí, sí.
Que de vegades també arriba, cada vegada menys, perquè els vehicles són millors, però què passa? Com a conseqüència de la situació econòmica, i sobretot en un parc mòbil amb 14 anys i mig d'antiguitat, això és molt preocupant, els cotxes no tenen el nivell de manteniment que haurien de tenir. Exacte, i tot això suma. No és només el conductor, és la via, és el cotxe, és una suma de factors. Per tant, no podem criminalitzar un sol player d'aquesta mobilitat.
Josep Lluís Merlos, gràcies per acompanyar-nos, com sempre. Una abraçada.
Una abraçada, Ricard.
Doncs del no vull pagar ja ho acabarem pagant més car l'endemà, Jordi.
Sí, sí, tenia... La meva sensació és que el més sensat seria no sortir mai de casa, no? Perquè, o sigui, si vols anar amb tren, la cagues. Si vols anar amb cotxe...
Avió, s'ha d'agafar l'avió.
No, tampoc.
És que l'Aura Aznar acabarà defensant l'ampliació de l'aeroport.
Sí, o sigui, ja.
No, haurem d'anar caminant, els llocs.
No, però aquesta paradoxa entre estem molt contents perquè no haurem de pagar i després això ens sortirà més cara al farciment que al gall, és bèstia.
No, jo és que el sentia i realment tot es redueix en manteniment. Però és que abans ja parlàvem d'això. O sigui, en realitat, avui la cosa es redueix en qui ho paga i que les coses necessiten un manteniment. I així, amb tot, des de les carreteres, tothom molt content, però en realitat nosaltres, els ciutadans, estem pagant, estem subvencionant el transport de camions entre Àfrica i Europa, i entre el sud d'Espanya i Europa. I ho estem pagant nosaltres de manera negativa, de manera amb problemes a les carreteres. I, evidentment, si tu treus els peatges i no inverteixes en manteniment, tens pitjors autopistes.
Però no era molt fàcil pensar-hi amb això. No era molt fàcil pensar-hi? No, però... Aquesta falta de previsió.
Home, però això ja es deia, i hi havia molta gent que ho deia en el seu moment.
Sí, sí, però tu sabies quan...
Això no ho deia ningú, clar que ho deia. Hi havia gent que deia, si no es paga, no es mantindrà. Però és que aquest és el mal del país, que és que ens pensem que viure és gratis. No, és que el mal del país és aquest. Es necessita manteniment, de la mateixa manera que es necessiten inversions en els ferrocarrils, i que si no, hi ha un problema de funcionament dels ferrocarrils. I es necessita inversions en la salut i en l'educació. Abans parlàvem de salut dels CAPs. Salut té una despesa desplaçada de 3.000 milions d'euros de mitjana. És a dir, factures que es paguen, però que... O sigui, factures a pagar, perdó, d'un any per l'altre. Per tant, hi ha un deute que es va continuant i augmentant. Per tant, el país està en un moment de preguntar-se com es paguen les coses i com es fa el manteniment de les coses.
No, en aquesta mateixa línia. O sigui, per mi el tema bàsic és la falta de previsió, perquè sí que és veritat que alguns col·lectius ho havien com apuntat del rotllo, no hi ha peatges perquè s'aixequen, si no hi ha inversions per mantenir les carreteres i si naturalment hi haurà més trànsit en aquestes carreteres on no hi hagi peatge, caldrà una inversió per fer que aquestes carreteres siguin correctes, o sigui, hi hagi un manteniment correcte i s'hi pugui circular amb seguretat. Llavors, a mi m'inquieta tota l'estona com hi havia una data límit que tots sabíem, tot el país sabia que a partir d'aquesta data ja no hi hauria peatges. Em preocupa la improvisació, la sensació per part dels executius d'aquesta sensació de falta de previsió quan és una cosa que ja s'advertia, ja sabíem, perquè hi havia una data. No és allò que diguis, s'ho han trobat, no?, el tema de que s'ha hagut d'aixecar els peatges, que ja tenien aquest marge de maniobra. Llavors, clar, és que moltes de les coses que estan passant és que eren més que previsibles que passarien i no hi havia com... no s'havia pensat prou amb les solucions. A mi això és el que em flipa.
Nacho.
Sí, bueno... en aquest país es va instal·lar el lema de no vull pagar en l'any 2012 a les autopistes, no? I es va celebrar de forma molt transversal, a més a més.
Perquè ningú li agrada pagar, no?
Però això està... Escolta'm, sí, sí. Això està en el mindset de molta gent.
Sí, sí.
I de molts polítics. I a mi em sembla irresponsable quan van acabar les concessions, que es va vendre com un èxit. Penso més el 2018-19 van ser... van deixar d'haver-hi peatges que havien estat... autopistes que havien estat durant molts anys en peatge, i es va vendre doncs, com un èxit. I el problema és el que és, que és el que esteu comentant vosaltres, de fet, que no hi ha un debat ni un, bueno, basat en la veritat en relació a gairebé cap tema, però amb aquest tampoc, que és en com es sosté, en aquest cas, com es sostén a les nostres infraestructures.
Bueno, i a partir d'aquí... qui rescata les autopistes, no? Perquè qui rescata sí, també, les autovies també. De Madrid, no? I també, si hi ha inversions també. Suficients o no als, a altres llocs de l'Estat, per exemple, sí. Aquí, no?
Sí, jo crec, o sigui, el debat, el que tu estàs introduint és tan veritat, diguem-ne, com l'altra part de la, del diagnòstic, no? Però com el debat no està basat en la veritat, doncs no podem discutir si quin és el sistema més regressiu o progressiu per finançar les infraestructures. I si hem d'estar finançant, com vosaltres mateixos heu introduït, el pas d'una mercaderia del sud d'Espanya al sud de França, o ho ha de fer aquell que està venent aquella mercaderia. Fins a quin punt contribuir a tenir unes infraestructures entre tots té un impacte en el PIB que acaba revertint en tots, i per tant hi ha una part que sí que s'ha de pagar via impostos i hi ha una altra part que potser no. Aquest debat ni ha estat des de que van acabar les concessions, ni ningú l'ha volgut introduir perquè és absolutament impopular. Entre d'altres coses, perquè insisteixo, o sigui, s'han aplaudit coses com el no vull pagar, pensant doncs, que estàvem contribuint a alguna cosa. I les conseqüències doncs, són, finalment, pitjors serveis públics, no?
10 minuts seran les 10 del matí. Anem a saludar a aquesta hora Isabel Pardo de Vera, expresidenta de DIF i exnúmero 2 del Ministeri de Transports, quan José Luis Ábalos era ministra. Senyora Pardo de Vera, què tal? Bon dia.
Bon dia. Un plaer parlar
amb... I gràcies per acompanyar-nos. Com és que ha decidit trencar el seu silenci aquestes últimes hores?
Yo dejé la presidencia de DIF en 2021 y fui cesada en 2023 como secretaria de Estado, y he guardado silencio desde que ha estallado todos estos procedimientos judiciales, ¿no? Que en los que también estoy investigada por respeto institucional y a esos procedimientos. Lo que pasa que ya ese silencio ya desde luego no es que no me ayude a mí, sino que no ayuda a la verdad. Porque hay demasiadas informaciones y se han publicado demasiadas informaciones muy dolorosas, sacadas de contexto y sobre todo intentando relacionarlo con tragedias tan enormes como la de Adamus o el caos de Roballes y la falta de mantenimiento.
¿Vostè ara qué se dedica?
Pues mira, yo ahora sigo estudiando, leyendo, etcétera, aprovechando que ahora tengo tiempo y lo que voy a hacer, me he examinado para ser docente en matemáticas y voy a dar clases de matemáticas, porque mientras este procedimiento no se aclare, pues no podré volver a lo que es mi pasión, a la movilidad, que es lo que llevo trabajando durante más de 20 años.
¿Vostè va ajudar a Coldo García y a José Luis Ábalos a hacer negocios ilegales?
En ningún caso. Aquí solo hay WhatsApp sacados de contexto. Me remito al procedimiento judicial, confío en la justicia y confío también en los hechos, reales que se demuestran. Por eso he guardado silencio, espero, he declarado y muy dolorosamente para mí, porque yo desde luego no soy ni política ni soy partidista. He trabajado con 5 ministros diferentes y creo que hemos reforzado todo el equipo, las instituciones, sabiendo la vulnerabilidad y la responsabilidad de lo que es manejar miles de millones de euros de inversión. Y gracias a la Unión Europea, que ha confiado en nosotros y en nuestros procedimientos absolutamente reforzados, se han podido hacer muchas cosas y otras que faltarán por hacer. Por lo tanto, a mí un señor Coldo o el señor Ábalos, en ningún caso, el señor Ábalos no me ha insinuado ninguna irregularidad, nunca, ni que la cometiese, el señor Coldo sí, y nunca en la vida he hecho más que dar largas para poder hacer nuestro trabajo.
El senyor Coldo sí que li havia insinuat irregularitats.
Sí, el señor Coldo me insinuó, y así lo declaré, sobre ciertas empresas pequeñas, nunca una tan grande como Acciona, porque me hubiese resultado del todo ya, hubiese tenido sospechas sobre alguna irregularidad. Pues de empresas pequeñas, como son la famosa Levantina, que ahora es famosa, aunque creo que ya no existe, que ya quebró, y otra pequeñita que se llamaba OPR, y otra que se llamaba Murias, del País Vasco, que tampoco existe ya, porque pues les iba muy mal, les tratábamos muy mal, no les pagábamos lo que les teníamos que pagar, etcétera, etcétera. En ese sentido iba todo. Los hechos son los que yo he presentado. Se me habló de que yo le atendí una reclamación, esa reclamación fue denegada en su totalidad. Él prometía cosas a los contratistas que se han demostrado falsas en la actuación de Adif, que tiene unos procedimientos muy reglados en cuanto a todo esto. Igual la reclamación de Murias y los procedimientos abiertos y ordinarios, pues evidentemente una presidenta no participa, tendría que corromper a toda una organización solamente para, no sé con qué móvil, el mío, si no es político ni es económico y se demostrarán mis cuentas, no sé qué móvil puedo tener yo para echar a perder una reputación de más de 20 años dedicada al mundo de la movilidad.
Però aleshores, si vostè havia detectat irregularitats, per què no va demanar que s'investiguessin?
Perdone?
Per què no va demanar que s'investiguessin?
Es que no lo he entendido, perdona.
Sí, las irregularidades, ¿por qué no pidió que se investigaran?
No, por supuesto. No, pero no fueron irregularidades. A mí solo se me hicieron insinuaciones. Es decir, por ejemplo, le pongo un ejemplo claro, que aparecen en los WhatsApps, ¿no? De cuando relacionándose con los contratistas. Ya he hablado con Isabel, arreglada la reclamación. La reclamación se puede ver y están en los juzgados y lo están investigando. La reclamación fue inadmitida en su totalidad y se pagaron 0 euros. Lo mismo con la reclamación de Murias. Los expedientes ordinarios abiertos tienen una trazabilidad que creo que somos de los sistemas más robustos que hay en este momento. También porque hemos aprendido de la corrupción mucho. A mí me tocó en el 2016 como directora general del PP. No sé si se acuerdan del campo Yermo, que era la Sagrera, o de lo que era el corredor mediterráneo, o lo que era el corredor de Murcia. Y tuvimos que armar un sistema pericial, judicial y de procedimientos para poder levantar esa suspensión de las obras, suspensión cautelar por lo penal en los juzgados, poder presentar pruebas y poder reanudar las obras. Por tanto, hemos aprendido mucho y no somos sabemos las vulnerabilidades de manejar los recursos públicos. Entonces, fueron unas insinuaciones y lo que diga Coldo habrá puesto muchas cosas en mi boca, pero yo no las he dicho, ni las he hecho, que es lo importante.
Vostè, quan va llegir el modus operandi d'Ábalos i Coldo García, es va sorprendre?
Bueno, a mí lo que más me sorprendía del señor García era, pues digamos, la falta de respeto institucional. Como le digo, yo he estado con 5 ministros de diferentes colores y claro, un ministerio donde se controlan todas las entradas y salidas, incluso la mía como presidenta de Adif, que cuando tenía que ir a despachar tenía que pasar un control, llamar a un timbre, me abrían los bedeles, pues entrar en esa área reservada y encontrarme con ciertas personas. Por allí, digamos, campando a sus anchas, siempre me molestó bastante y me causaba pues un poco de dolor por la falta de respeto que supone a la propia institución. Pero en ningún caso sospeché de irregularidades, más allá de que esa empresa Alic Levantina, con la que me dieron mucho la brasa, que yo ni les conocía porque eran de la zona de Valencia y yo no había trabajado con ellos, aunque son contratistas de todas las administraciones, o eran, porque creo que han quebrado. Claro, ese señor no podía estar 20 veces en el ministerio también, ¿no? Allí en el área reservada al ministro, que ya digo que nadie puede entrar si no es con un permiso o si no es directamente como accedía el ministro por su ascensor de seguridad. Por lo tanto, esos son los tipos de indicios que a mí me molestaban y que yo hablaba con el señor Ábalos. Y respecto a Levantina, que fue la única empresa por la que el señor Ábalos se preocupó un día, me dijo, les conozco de Valencia, ese señor, pobres, parece que revisadlo porque parece que no estáis siendo justos en el pago de las certificaciones, etcétera, etcétera. Pero más allá de la irrespetuosidad, de la falta de formas y de lo que luego derivó en unas conductas, digamos cuestionables en cuanto a la vida del ministro, yo no percibí hubiese sido mi deber denunciarlo si cualquier irregularidad, claro. Y por supuesto me hubiese marchado sin ningún ningún tipo de problema. Yo llevo 25 años y soy funcionaria, ¿no? Entré en Adicción en el 2007 y llevo trabajando toda mi vida. Yo me molestaba la falta de respeto institucional, eso me molestaba.
Ya, porque,
pero
porque...
No, a mí no me insinuaron nunca una corrupción. Yo quedé en shock, igual que seguramente quedaron muchos cuando se produjo la detención de Koldo, y yo al día siguiente me llamaron que quería que la declarara la UCO a Tres Cantos, y mi shock fue tremendo, o sea, tremendo. Ya. Yo a ese señor Koldo, desde que salió el ministro Ábalos en julio del 2021 y a mí no me nombran secretario de Estado, en mi vida volví a ver a ese señor, ni al señor Aldama, ni a nadie. Hablaba y me llevaba de vez en cuando con el ministro, que siempre fue una persona cordial, afable y muy profesional conmigo. Creo que en la etapa del ministro Adif consiguió por lo menos los principales logros, como fue la renovación de la mitad de la plantilla, que teníamos una media de edad de 58 años, y eso afecta a la seguridad, afecta al mantenimiento. Conseguimos un contrato programa de inversiones con el Estado, porque en el año 2013, desde el año 2010 no lo había, y en el año 2013 llegamos a tener una deuda con proveedores de 3.000 millones de euros. Conseguimos un contrato programa que se firmó también gracias al poder que tenía el señor Ábalos en el gobierno para garantizar que cualquier inversión que hiciésemos se nos iba a ser pagada y no íbamos a llegar a una situación de quiebra.
Teníamos el poder, teníamos el pes dins del govern, Ábalos.
Tenía absolutamente todo el poder Ábalos, y por eso mi obsesión era llegar a él, insistirle, y conmigo, por ejemplo, la operación San Martín no hubiese salido con la señora Ayuso y con Manuela Carmena en Madrid, no hubiese salido si no fuese por el señor Ábalos. Por ejemplo, todo la renovación, como digo, de la plantilla.